Meteo Mauri, amb el patrocini del programa Pirineus de Catalunya i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
Meteo Mauri, un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Què tal? Acomiadem setembre, un setembre que ha portat patacs d'aigua locals a moltes zones del país, però no tot arreu. Irregularitat, molta irregularitat. Típic mes de tardor. Recordeu, l'1 de setembre ja és tardor meteorològica. L'astronòmica, evidentment, va arribar fa pocs dies. Programa 428, ens escapem i ens entaulem. Doble sessió, en aquest cas, per fer una entrevista una mica més llarga a la directora de comunicació i màrqueting de La Pedrera. Tast de vins catalans a La Pedrera, de les 12 DOs catalanes. Visita màgica i, a més, amb vi de la terra. Meteoambient, seny i respecte al bosc, amb en Gallego, el Meteomar, amb en Vizcarro. El bonítol, quan menjar túnits no vol dir menjar només tonyina roja. Evidentment, hi ha la tonyina groga, hi ha el bonítol, hi ha el barat, etc. Meteotemps, atenció, un crac. Podríem fer allò de repicar les campanes. Arriba l'Àlex Van der Land. L'any passat, 42 milions d'impressions a Twitter. Meteo, crac de les xarxes socials, Comando Tibidabo, l'home de les neus, aquí, d'aquí uns instants. Catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook, a la ratlla dels 28.500 seguidors, i a Twitter, poquet a poquet, a la ratlla dels 60.000 seguidors.
Quin temps ha fet?
Doncs els últims 8 dies ens ha portat calor en alguns moments, fresca, una mica de fred, sobretot en hores nocturnes, però ni de bon tros tots els dies, i ruixats i tempestes en algunes zones del país, mentre en d'altres no ha caigut ni una gota. La irregularitat, un cop més, aquesta darrera setmana de setembre s'ha imposat.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Xavier Coll és el finalista de la setmana. Així es ponia el sol en el darrer dia de l'estiu. Ens imaginem que és l'Estany d'Ivars i Vilassana. 23 de setembre la fotografia i ben definitiva aquest estany reflectint els primers segons, els darrers segons del dia a la superfície aquàtica d'aquest aquest punt, la superfície, el llac, doncs, més gran, sens dubte, de les terres de Ponent.
Meteotaula.
Què tal? Bona tarda, ens entaulem i avui anem de vi. Anem de vi i d'escapades, perquè marxem de cop, a les 12 DOs, denominacions d'origen del país. I com ho fem per anar-hi de cop? Doncs de la mà de La Pedrera, aquest edifici, bé, singular, carismàtic, mundialment conegut, el cor de la ciutat de Barcelona. Per cert, el cor també càlid de la ciutat de Barcelona. Aquí és el punt més càlid de l'illa de calor urbana de Barcelona. Els estudis ho diuen. Però bé, això no té importància en aquesta entrevista. Alba Tosquella és la directora de comunicació i màrqueting de La Pedrera. Bona tarda, Alba.
Què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda. Escolta'm, el que vosaltres, quan dic vosaltres em refereixo a la Pedrera, no? Ens esteu posant la mel a la boca. És una fusió màgica entre la visita d'aquesta arquitectura, entre l'abric d'aquesta arquitectura i el vi que es fa a tots els racons del país, oi?
Mm-hmm. Sí, sí, exactament. De fet, aquest cicle, que li diem la Pedrera amb D.O., és una oportunitat immillorable per donar a conèixer a fons els vins de qualitat que es fan arreu del nostre territori. I, de fet, el que fem és posar la Pedrera una mica com a escenari, no? perquè això passi. És a dir, en el fons és la manera de vincular, podríem dir, no? De portar aquestes D.O.s que estan distribuïdes per tot el territori, com tu deies bé, no? Al centre de la ciutat, al centre de Barcelona, no? I això és una oportunitat doncs, també per la gent de Barcelona, al final també, no? Perquè tinguin la possibilitat d'apropar-se i conèixer millor totes aquestes D.O.s.
Uh-huh. Pregunta tòpica en aquest temps de pandèmia que sembla clarament decreixent, però que no pas s'ha acabat. Aquest tas de vins catalans, de les 12 D.O.s, es fa ja amb una normalitat notable?
A veure, nosaltres a l'edifici, a la Pedrera, en totes les activitats que fem, encara ara, i evidentment respectem tota la normativa vigent, sí, podríem dir, en qüestió d'aforament, etcètera, no? I llavors això ho tenim molt en compte. És veritat que tenim l'avantatge de que tenim espais grans i espais diàfans. Clar. En concret, per exemple, aquest cicle de la Pedrera amb D.O. el fem en una sala que està en les antigues cotxeres de l'edifici, és a dir, que a més és una oportunitat molt bona per conèixer un espai molt desconegut de l'edifici, perquè de fet és un espai que no està ni inclòs a la visita, o sigui que és un espai que eren les antigues cotxeres i que ara és un edifici, una sala,
no?
que hi ha en el soterrani, exacte, i és una sala molt diàfana, llavors això ens permet que l'aforament màxim de l'activitat, que són 25 persones, doncs pugui estar, diguem-ne, amb totes les distàncies de seguretat necessàries, a banda, evidentment, de tot el que hi ha. Estem habituats en aquestes alçades, no? Que és la presa de temperatura quan entrem a l'edifici, el gel hidroalcohòlic, etc. És a dir, totes aquestes mesures, sí, sí, tant. Ho tenim molt en compte i, de fet, ho tenim en compte en totes les activitats i en totes les visites i en tot el que fem.
Això de la presa de temperatura, t'haig de dir que em diuen els companys de seguretat de televisió, on hi treballen 1.000 persones a l'edifici, que en aquest any i mig mai han enganxat ningú amb febre a l'entrada. Suposo que
això és bona senyal, no?
Sí, que ja arribem tots allò tan ensenyats, oi? Que no te la jugues.
Ja no hi anem, no? Vull
ja dir, no hi
anem. Qualsevol símptoma, ja no hi anem. No?
Ja no hi anem. Escolta'm,
sí, sí.
Com ha arribat aquesta fusió entre els vins catalans i la Pedrera? Em penso molt que a banda de cellers, etc., hi ha l'Incavi, no? que és la mare dels ous del món del vi, no?
Mm-hmm. Exacte, sí, sí. De fet, a veure, nosaltres, la Fundació Catalunya La Pedrera, que de fet som la fundació que gestionem l'edifici, vam buscar una mica amb aquesta entesa, com tu bé dius, amb l'Incavi i amb totes les DOs catalanes, doncs el que et dic, no? Vull dir, aquesta vinculació amb el territori, que nosaltres, de fet, a la Fundació ja el tenim molt en el nostre ADN per moltes de les coses que fem, per moltes dels equipaments que gestionem a diversos llocs del territori, etc. Però ens va semblar que aquesta era una molt bona oportunitat per oferir aquesta, doncs això que deia, no? Aquest coneixement del territori, d'aquestes 12 DOs, no? De tots aquests vins, que tota aquesta qualitat que es produeix, no? Arreu del nostre país, i que això es pogués portar doncs, fins en aquest escenari, no? Que és com és la Pedrera. I això ve bàsicament d'aquesta col·laboració amb l'Incavi, i amb les DOs, per descomptat, estem molt contents amb aquesta col·laboració que hem fet amb ells.
Uh-huh. Són 12 DOs catalanes. Uh-huh. Us allargueu des de que vàreu començar el 18-19 de setembre. Per tant, això ja ha passat, el de la Terra Alta de la DO, perdó, Terra Alta no, Conca de Barberà va ser la primera. Uh-huh. Aquesta ja ha passat, eh? Perfecte.
Sí, de fet és que...
Ah, i la del 25, perdona, la del 25 i 26 de setembre, ja ho deia bé, la de Terra Alta també, i aquest proper cap de setmana, 2 i 3 d'octubre, ens tocarà la DO Empordà, eh?
Empordà, exacte. Però, de fet, les 12 DOs, o sigui, de fet, ara ja aquest cicle està una mica més enllà de l'Equador, podríem dir, perquè, de fet, és un cicle que hem fet durant l'estiu i la tardor, podríem dir, és a dir, el vam començar ja al juliol, a l'agost vam fer una pausa i ara el reprenem, per dir-ho així, i llavors una part de les DOs ja les vam fer en la primera part d'aquest cicle, podríem dir, i ara estem fent una segona part d'aquestes DOs.
D'acord.
I com tu bé dius, la que vindrà ara és la de Empordà, Després encara tenim la DO Costes del Segre, Pla de Bages, la DO Cava també, és a dir, que els espumosos sí. també tindran una presència, i la DO Tarragona, que és amb la que tancarem aquest cicle l'últim cap de setmana d'octubre, de fet. Sí, sí. Han sigut 12 DOs, és a dir, 12 tastos, que hem fet tots els caps de setmana, excepte això que et comentava de la pausa d'agost, i amb dues sessions, a més, amb dissabte i diumenge, a les 12 del migdia. És un tast complet, és a dir, és un tast que dura ben bé dues hores i on les DOs, diguem-ne, amb els seus sommeliers, diguem-ne, amb els experts, ens porten doncs, totes les varietats, diguem-ne, dels vins de cada territori, podríem dir, no? I llavors ens parlen i ens expliquen les especificitats que hi ha a cada lloc, de cada una de les varietats que hi hagi, etcètera, no? I a més, amb una mica de maridatge, perquè també ens porten una mica de producte, podríem dir, doncs, formatges o embotits o una mica de maridatge també de producte de cada un d'aquests territoris. És a dir, que realment és una experiència molt completa.
Caram, això promet.
Meteoscapades.
Bé, ja m'ho estic imaginant, que si un formatge, que si un embotit, unes torradetes de no sé on, de quin forn de pedra, etc. El vi a Catalunya diuen que neix amb els ibers, sembla ser, no fa 3.000 anys, 2.700 aproximadament. Hi ha 50.000 hectàrees de vinya a Catalunya, imagineu-vos. Més de 800 cellers, 8.500 viticultors, directament al sector, directament, indirectament moltes més, però directament hi treballen 4.500 persones i, atenció, s'exporten 205 milions d'ampolles pràcticament a 140 països del món. I tot això en un dels edificis segurament més visitats de Catalunya. Alba.
Sí, la Pedrera. Evidentment, la Pedrera és un edifici molt, molt visitat. Ara, evidentment, amb motiu de la pandèmia, una mica menys, diguem-ne, que en altres èpoques.
Sí,
està clar. Però sí, sí, evidentment, és una icona de la ciutat. És una icona de la ciutat. Gaudí és una icona de la ciutat i la Pedrera, que és la que al final és l'última obra civil de Gaudí, és a dir, i és l'última obra que, a més, ell va acabar, diguem-ne, perquè quan...
No ho sabia, No sabia que era l'última de Gaudí, d'acord.
Sí, sí, perquè, de fet, quan va acabar la Pedrera ja només es va dedicar a la Sagrada Família, aleshores és l'última obra, diguem-ne, que Gaudí va donar per acabada, podríem dir. Per tant, i a més, com que va abocar allí tots els seus coneixements, tot el que havia fet en tota la resta de la seva carrera, no? de les seves obres, doncs podríem dir que és un edifici que, a més, doncs, conjuga, podríem dir, tots els coneixements de Gaudí, que era un gran visionari ja no només arquitectònicament, sinó fins i tot des d'un punt de vista de sostenibilitat, no? de com tractava el tema de la llum, de la ventilació, és a dir, que tenia una visió, diguem, molt moderna, no? molt precursora de les preocupacions que podríem dir que tenim ara. No?
Sí, a més, en un segle XIX ple de pandèmies, de malalties, etc. Sobretot a principis del segle XIX, Barcelona, penso que va ser els anys 20, 1820 i escaig, va patir 11 anys d'una sequera extrema, i va haver malalties, i va haver molts problemes, i per tant, ventilar els espais, etc., ell ho va veure com ningú. Uh-huh. Escolta'm, dels visitants que han passat fins ara, quin perfil tenim? Perquè entenc que qualsevol persona que s'hi vulgui acostar s'ha d'apuntar, m'imagino, i aleshores pot ser que tingui plaça o pot ser que no en tingui, però bé, s'ha d'apuntar prèviament, etc. De la gent que ha vingut fins ara, quin perfil tenim?
Bàsicament és públic local, evidentment, vull dir, local em refereixo en un sentit de territori català, és a dir, és el que comentava, per una banda és el propi públic de Barcelona, al qual li apropem, podríem dir, el territori, no? I li posem al mig de la ciutat, però també hi ha públic que ve de fora de Barcelona i de la resta de Catalunya, o fins i tot dels propis territoris de les DOs, perquè al final hi ha gent que sí que, bueno, pot combinar, diguem-ne, aquesta experiència de venir a tastar els vins de casa seva, podríem dir, no? d'on sigui, i combinar-ho doncs, amb un estat a la ciutat. No? Llavors és públic bàsicament, bàsicament local i de l'entorn de tot Catalunya. Durant l'estiu sí que és veritat que el juliol, sobretot, potser hi va haver alguna persona que venia més de fora, però majoritàriament és públic català.
Escolta'm, i per anar acabant, m'imagino que amb ganes de tornar-ho a fer en el futur, i si pot ser sense pandèmia i obrir-ho molt més i fer-ho més global, potser per aquí anem? No ho sé.
Sí, a veure, la nostra intenció és, evidentment, si podem tornar-ho a fer, estarem encantats. És una... Aquestes oportunitats de, diguem-ne, de treballar en col·laboració, no?, amb entitats que ens permetin fer això, doncs ens agraden moltíssim, i evidentment, si sorgeix l'oportunitat, estarem encantats de tornar-ho a fer, perquè creiem que vaja, que és molt interessant, i la resposta del públic ha sigut molt bona, i precisament en el sentit del que tu deies, no?, com que tenim uns aforaments tan limitats, i és el que dèiem, en cada sessió 25 persones, òbviament la gent que vulgui, que estigui interessada, doncs ha d'entrar a la pàgina web de La Pedrera, i allí trobarà els tíquets que estan, les entrades que estan a la venda per poder participar en aquesta activitat. És a dir, que sí, que, que no ho deixeu per l'últim moment, perquè sí que és veritat que últimament cada vegada més la gent està prenent les decisions, podríem dir, més a última hora. Suposo que també ha sigut una mica culpa de tots aquests últims mesos que tots hem estat...
No saps ben bé com... per on sortirà el sol cada demà, dia, no? Oi?
Exacte. Sí. Llavors, en aquest sentit, doncs això, que la gent que estigui interessada, doncs ja ho sap, que no es confiï, i a la web de La Pedrera trobaran tota la informació, més a més, detallada de cada tast, de cada una d'aquestes VOs, els maridatges, tot això que us explicava, i allí podran trobar també l'enllaç, diguem-ne, per poder comprar les entrades.
Finalment, dels que queden o dels que hi ha hagut, hi ha més preferències per una o per l'altra, o la gent vol conèixer, vol descobrir i vol innovar?
Jo diria que hi ha una mica els dos perfils, és a dir, tant la gent, diguem-ne, que ja és entesa i que sap una mica el que va a buscar i que es poden apuntar amb alguna cosa que li interessa especialment perquè és una DO que per algun motiu doncs, li crida especialment l'atenció, no? Però també hi ha gent que va simplement a descobrir i a deixar-se portar una mica per l'experiència, no? I jo crec que també és interessant que donem, podríem dir, aquest aparador, no? Perquè totes les VOs puguin tenir aquesta possibilitat d'apropar-se a nous públics, podríem dir, no? A nous futurs entesos en el món del vi, no?
Fantàstic, doncs ja ho tenim. Alba Tosquella Roig, directora de comunicació i màrqueting de La Pedrera, amb aquest acostament del vi al cor modernista de la ciutat, que és La Pedrera. Ara diríem allò de no un marc incomparable, ja ho he dit, ja m'he quedat tranquil.
És que ho és,
no és impostat, ni molt menys. Bé, teniu tots els caps de setmana d'octubre, n'hi ha 5, fins al 30-31 d'octubre, i a partir d'ara, Déu Empordà, Costers del Segre, Pla de Bages, Cava i Tarragona. Alba, com et deia, moltíssimes gràcies.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda.
El concurs.
La Pedrera, les 12 DOs catalanes i una institució organitzen la iniciativa. Quina és aquesta institució que ens falta? Tenim les 12 DOs, tenim La Pedrera, hi ha un organisme que també forma part d'aquesta trobada entre el vi i l'edifici de La Pedrera. El premi, un tast de vi pel guanyador i un acompanyant pel diumenge 10 d'octubre. Per tant, d'aquí no res. Concurs de la setmana passada. Quin és el producte que mai hem de fer servir contra les arnes? Doncs era la naftalina. Aquella olor, Bé, quan es diu fas olor de naftalina, té molts sentits, Però vaja, un d'ells està relacionat amb les arnes. Lot de productes Pastoret és el premi. La guanyadora, Àngels Travessa, de Rubí.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
Meteo Ambient, José Luis Gallego.
Què tal?
Bé, seny i respecte al bosc.
Sí, no em cansaré.
Bé, la llista seria interminable.
Sí,
seny i respecte amb la bicicleta, seny i respecte a la carretera, seny i respecte a la cua del pa, seny i respecte a...
Sí, sí, a la redacció de la ràdio, a la política, al jutjat, a tot arreu. Seny i respecte hauria de ser la màxima que tots haurien de seguir.
Parlem de jutges?
No, encara no.
D'acord.
En tot cas, anem a parlar del nostre negociat, i és que aquests dies estic sortint, ja saps que els que tenim dèria pels bolets, que de bolets se'n fan tota la temporada. No sé per què parlem sempre de bolets a la tardor, perquè de bolets se'n fan a la primavera, i se'n fan a l'estiu, i se'n fan a l'hivern, fins i tot.
Jo el llibre que llegeixo alguns vespres, d'un tal Gallego, i el Joan, l'avi, la nena, i amb el meu fill, ho explica, que són uns fongs que hi són tot l'any i que floreixen quan plou, però que sobretot floreixen més quan plou més, que molts dels nostres boscos, no tots, doncs és a la tardor i a la primavera.
Et posaré en contacte amb la Galera, per fer la... Saps que portem 5 edicions d'aquesta coseta tan modesta que...
El meu fill li encanta.
Ah, sí, doncs, sí. Bona part, tot el que hi ha de ciència és del doctor Gràcia, no és meu, però en tot cas, sí que és cert que hi ha una tendència a parlar de bolets a la tardor, i una visita en massa als boscos quan arriba, comença a ploure acabat l'estiu, no? I és ara quan ens trobem amb aquests problemes que jo no vull deixar de remarcar, perquè fa molt de mal. Fa molt de mal de veure com la gent tomba tots els bolets, ja siguin comestibles o no, sense saber si els que acaben de tombar, el que ve darrere, sí que els coneix i es poden aprofitar, però ni que no es poguessin aprofitar. El que tu dius, el miceli, el fong que hi ha a sota, pateix moltíssim quan fent aquestes arrencades tan abruptes, i a més, que no hi ha dret, no deixa de ser un ésser viu, no? Ningú va amb una mica de sentit comú arrencant plantes i destrossant...
Sí, és un contrasentit de...
Al bolet no li tenim cap mena de respecte. I hem de dir que totes aquestes coses d'anar amb el rascler, que ho diem cada tardor. És que ho torno a veure, Francesc. Si sóc, ja em diràs, escolta'm, que tot el mateix. És que ho torno a veure. Aquests dies... Que ha fet una brotada en un lloc del país el nom del qual ni que em posessis em fessis aquella prova del submarí. Saps què és allò, el submarí que fan els marines?
Sí,
que
sí, sí,
no,
sí.
Ni amb el submarí ni amb el transatlàntic m'ho trauries. No, ni m'ho trauries de cap manera al lloc on vaig a fer els bolets. Doncs ja he tornat a veure això de la gent que va amb el rasclet i que porten els bolets amb bosses de plàstic. Per què porta un bolet?
Amb una bossa de plàstic.
La primera, es fa malbé. El primer, es fa malbé. De seguida queden rovinosos i queden...
Sí,
s'oxiden.
Sí, l'humitera excessiva, la condensació els fa...
I després hem dit, fins a la societat, que el cistell de Vímet, que no és una qüestió estètica, no és perquè...
Mira, perquè fa el...
Perquè fa el boletaire, no?
No,
ni el bastó.
No, perquè té una ventilació perfecta.
I un foradet que deixen caure les espores que vas fent una ressembrada d'aquest tipus de bestiola, que ja saps que el bolet tenim aquí, científicament parlant, fins abans d'ahir no es van posar d'acord de si era un animal, una planta, un animal, una planta, i finalment van dir, prou, s'ha acabat. No és ni un animal ni una planta, és un fong.
Home, jo animal ho hagués descartat de seguida,
Té característiques...
No ho sé,
Té característiques que l'acostarien al regne animal i té, evidentment, característiques que l'acosten de manera claríssima al vegetal. Però, en tot cas, és el regne, és el fungi, és el regne dels fongs. La pregunta que sempre ens fan i que genera unes polèmiques, que això és més que Barça espanyol i és més que... M'entens? Que és el bolet que s'ha de fer. Arrencar o tallar? Aquesta pregunta, m'hi jugo un pèsol amb tu, que diguem el que diguem, se li harà la troca. Perquè sempre que diem s'ha d'arrencar o s'ha de tallar, i l'expert, i tots tenen raó.
És a dir, era com quan tu i jo érem una mica més joves que ara, i el dipòsit de benzina, hi havia una època que deien posa-li un pot de Wins que, escolta,
sí.
li va el motor de meravella.
Era el colacao del motor, deien, el Wins aquell.
Escolta, no, que amb baixes temperatures, evita que es glaci el gasoil, etcètera, etcètera.
Era un additiu, no?
Sí, un additiu, i aleshores hi havia qui et deia, no, home, això són tonteries, mecànics contrastats, de solvència contrastada, i els mecànics de solvència contrastada que et deien, home, això és oli amb un llum.
Clar, has de pensar que això és la sang del motor, que doncs, exactament el mateix en el cas dels bolets, que s'han de fer tallar o arrencar, i no ho direm. Jo no m'hi mullaré, no sé si tu ho vols dir. És una de les, arraconades que vaig tenir en els meus anys de jove e inexpert, encara ho soc, periodista o divulgador ambiental al periòdico. Vaig fer un article explicant el que m'havien dit i que els bolets, efectivament, no s'havien d'arrencar, sinó que s'havien de tallar.
No?
Doncs, efectivament, van venir el micòleg, que en sap moltíssim més que jo, va dir que no, que en tallar el que fem més que deixem una ferida
oberta,
arribem a infectar el fong, el miceli. I en canvi, doncs, arrencar, hi ha gent que diu que quan arrenques, i és veritat que t'ho has trobat alguna vegada, que arrenques el bolet, surten com uns cabells, com unes petites fils, que és el miceli, i que acabes de fer molt bé en aquell moment. A la qual cosa ho deixarem aquí. El que sí que em vull posar fort és que els bolets sempre en cistell de Vimet.
Sí, a més...
Llavors el plàstic fa com...
Bé, sí,
és una contradicció.
Sí, escolta, ni que ara fos compostable.
No, és que l'altre dia, en girar d'un pi, em vaig trobar amb un senyor que no era boletaire, està claríssimament que no era boletaire, però era un senyor educat, i que anava amb una bossa de l'Ikea d'aquestes de paper craft, se'n diu, no? Saps aquest paper que és una mica més fort que el cartró,
sí,
una mica més fort que el paper i una mica menys gruixut que el cartró, que és doncs hi portava jo.
Craft, se'n diu?
Que dius, no ho sé si se'n diu craft, però jo...
Tu li dius craft,
que hi ha per aquí? I diu, no, es va posar a riure, diu, no, és que he vingut a buscar bolets amb això, perquè m'han dit que la bossa de plàstic no... Dic, i s'ha quedat a mitges. S'ha quedat a mitges.
Bé, clar, transpira més.
No, re, fora.
Però segur que no transpira i, per tant, malament rai.
Aquest Nadal, a més a més, no cal comprar. Aquest Nadal que ens...
Ai, ens Nadal, regalen cistells per Nadal, de Vimet?
Jo no hi ha cistelles. A tu et regalaven cistelles de Nadal.
Sí,
te'n recordes?
Sí.
Quan regalaven cistelles de Nadal amb els torronets i el cava
cistella,
i el pot de préssec amb el...
Sí, amb tot aquell... aquella farcimenta de plàstics i de serpentines.
Que on va? I on va això? No? Doncs aquesta pregunta ja no és perquè...
Pots de pinya, sí senyor.
No,
i d'aquell torró...
Sí, que no es mengeu ningú de no. Sí, sí, de nata amb nous i de coses
d'aquestes... Sí, del que no volia
mores,
ningú.
Aquestes combines. Indigès, absolutament, saps? Jo feia bola.
Allò, no anaves de ventre, perdó,
totes les festes
de Nadal.
Ni en cistell ni sense. Molt bé.
Escolta, deixem-ho aquí, perquè podem prendre mal, si seguim amb la conversa.
I tant.
Jo et podria explicar moltes anècdotes d'aquestes cistelles.
Molt bé. Seny i respecte quan sortim aquest cap de setmana a agafar bolets, sisplau, que el bosc el tindrem tot l'any. No val la pena deixar-lo com l'estem deixant, sisplau.
Vinga, ho implora el gallego.
El concurs.
Què és millor per portar els bolets? La bossa de plàstic o el cistell de Vimet? Una pregunta d'una dificultat extrema que no trobareu en cap moment de la conversa que acabem de fer. Lot de 5 paquets de càpsules compostables variades, o 5 paquets de quart de quilo de cafè amb gra, o 5 paquets de quart de quilo de cafè mol. Per què dic o? Perquè heu de triar entre una de les tres opcions. És el cafè novell 100% sostenible, sense herbicides, sense pesticides i procedent de conreu ecològic i responsable en origen. We'll be right back. I de la setmana passada el Green Transició Energètica, quin sistema acostuma a ser més car a l'hora de rehabilitar acústica i tèrmicament un edifici, el SATE o la façana ventilada? Doncs la façana ventilada, el llibre Escombraries i més escombraries de l'agenda dels ODS 2030 de Nacions Unides, un llibre de l'editorial Barcanova, és el premi. La façana ventilada, com us deia, la resposta, la guanyadora, la Laia Sequiel del Manà.
Meteomar, amb el patrocini de la Pesca Neta, cap a una mar blava.
Avui, novament, amb el nostre pescador expert, en Mario Vizcarro, parlarem concretament d'una espècie de peix que és molt conegut, el bonítol, i que, bé, doncs presenta unes curiositats que moltes vegades doncs se'ns escapen o no ho coneixem prou, o a vegades ho confonem amb altre tipus de túnids, amb la tonyina roja o amb la tonyina comú, vés a saber. Però la veritat és que el bonítol és un peix de temporada, ara que està ja entrant a mercat, finals d'estiu, setembre, octubre, i per tant no podrem perdre l'oportunitat de conèixer aquest peix de la mà del nostre expert en tot el tema pesquer. Endavant, Mario, com estem?
Molt bé, Dani, què tal?
Doncs mira, moltes ganes de que m'expliquis aquestes curiositats del bonítol, que sincerament jo el conec poc. Et podria dir el que menjo habitualment, que si sardines, que si un sard, que si una dorada, no sé, també tirem més cap al marisc a vegades, no? O un lluç.
Ja.
I en canvi, bonítol, no sé, no se m'ocorreix quasi mai haver anat a buscar bonítol. No sé si és la tradició familiar, nosaltres som d'interior, tot s'ha de dir. Però aquí a la costa, el bonítol, caram, és un peix ben conegut. Què me n'expliques?
Pues mira, és fàcil d'entendre. El que tu em comentes passa moltíssima gent i és que cada cop el catàleg d'espècies marines que mengem cada cop és més reduït. És a dir, tu encara m'has omnat l'ossar, que no és un peix que sigui massa habitual de que la gent conegui. Això és que a casa teva ha estat valorat en algun moment. Però sempre acabem menjant lo mateix. I escolta, tenim un catàleg d'espècies espectacular. I sobretot el que s'ha d'aprofundir sempre és intentar, i més amb el tema del canvi climàtic, ostres, cercar economia circular i aprofitar el peix de temporada. Jo no vull un peix que hagués de fer 3.000 quilòmetres per menjar-me'l. És que ho trobo un absurd.
Clar.
És preferible que menges un peix que ha estat pescat, no? El mateix dia, i en una mica de sort, pues que te'l pugues menjar pues, bueno, al cap d'unes hores que ha estat pescat. No,
sí,
no sé,
sí.
Sempre ho he pensat, això.
Mira,
i el bonítol...
jo penso que els que sou pescadors i ho feu molt bé, doncs enhorabona, i això és una tasca molt encomiable. Però després tenim, en aquest cas ara ja faig la meva vida personal, sí. La gent que ens agrada mirar la natura en un sentit una mica més romàntic, no? I que, per exemple, quan anem a la platja no portem, jo no porto ni tovallola, i el que fem és agafar les ulleres i mirar les espècies del mar. Per això he conegut el sard, perquè també veig castanyoles, veig no sé, la donzella, el llorito, els borrets de les roques, i m'hi fixo en tots els animals que hi ha al mar, m'agrada. Això no vol dir que després me'ls mengi també, no? Que en aquest cas és que no, és a dir, només els mirem, fem una mica de turisme de platja, no? Però clar, és que justament el bonítol, home, sí, a vegades parlo amb pescadors i em diuen, perquè em conec uns quants, no? Vine demà i anem a buscar doncs bocamolls, el rotger, o anem a fer el calamar a la nit, allò amb els fars il·luminats, no? O vine, anem a fer el palangre al Gol d'Alló, a Port de la Selva, també. Però la veritat és que, al final, jo acabo, noi, arran de platja, mirant aquests quatre peixets, i el bonítol se m'escapa.
Bueno, mira, perquè saps quin és el problema del bonítol? El bonítol, com altres túnids, eh? És a dir, si jo et parlés de la melva, tu diries, uf, i això què és? No? O jo què sé, o et parlés d'un bisol, doncs igual ni... O determinades... O la cavalla...
Escolta,
a mi són frivolitats per menjar-les. Vull dir, jo, una cosa que m'agrada més, que una cavalla xapada en preve roig i feta a la planxa, vull dir, és que possiblement seria el peix que més m'agrada. Quan és temporada ja està grassa, ja està dura,
Molt bé.
No sé, és el que et deia abans. Malauradament, ostres, sempre acabem menjant el mateix. I si no tenim la facilitat quan anem a la peixateria, de que tingues un peixater de confiança que et pugui explicar, escolta, més que el bonito, ara és de temporada, està bé de preu, és supergustós, va carregat omega 3, aprofita-ho, malauradament no en menjaràs. I és així, és així. I és una de les assignatures pendents que tenim les confraries de pescadors d'explicar més i millor què i quan s'ha de menjar en cada moment. No? No. El bonito és un desconegut, llevat per la gent que possiblement som del litoral, i ara et vaig a confessar una cosa. I jo quan era menudet i venia a aquesta època, els dos primers dies de bonitol, xampany i pastès, però a partir del tercer dia menjant bonitol, ai company, se fa la cara empalagosa i atreviada bonitol, mama, calla Mario i menja això i foli. És un peix que n'has de menjar de tant en tant, molt seguit, acostuma a cansar, no? Clar, no sé que te'l menges en conserva.
Empalagós.
Sí, és que aquestes carns són dures, m'entens? No té una carn fina com pugui tindre, jo què sé, una palaia, una peluda, un lluç, no. Són túnics i tenen una altra morfologia i la carn, a veure, és diferent. Però, clar, si està ben cuinat, normalment està bo, no?
I el bonito és un peix que n'hi ha molt, està en extinció, o podem menjar sense cap mena de, de mala consciència?
No, és un peix que està en llum verda, vull dir que es pot consumir perfectament i no està sotmès a cap pla de recuperació ni res de
no
tot això.
No se'n fan vedes ni...
Estem en equilibri. És un peix que, t'ho dic, bàsicament, únicament se pesca en tema en palangres, que és una corda i en un dams. N'hi pot entrar algun tipus de xarxa, però estranyament, vull dir, és un peix que en aquests moments la sostenibilitat, si fem les coses ben fetes, la té garantida, no? En un sentit absolutament de precaució, perquè tal com està la Mediterrània, jo no m'atreviria a dir com està d'aquí un temps, perquè coses que ens pensem que estan bé, al cap de dos dies resulta que les avaluacions ens diuen que estan malament.
Ja.
Però això no és culpa o no és únicament culpa dels pescadors. Aquí hi ha altres factors que ens afecten i ens afecten molt. Però a dia d'avui és dels peixos que es pot menjar més i millor.
Estem parlant d'un peix que, per exemple, jo desconec i encara no m'has dit ni quina mida té ni de quin color és, no sé, per imaginar-me'l.
Bueno, tu imagina't com una tonyina que sigui més allargassat. Vale. Així de color blavós. A veure, la literatura científica parlen de gairebé un metro, jo de tan grans no els he vist. Vull dir, la Mediterrània, bonito, el típic deu anar entre, jo què sé, entre 30 i 60 centímetres, aquests són els habituals.
3 o 4 pams, no ens passem tampoc.
Més o menys, no? I llavors té unes ratlles fosques, és el que et diré, no? Llavors diu, no, és que és un llistat, és que clar, n'hi ha tants i tantes subespècies. El bonito en general és així blavós, saps? Recorda una mica una tonyina, però ja t'ho dic, més allargassat.
Més allargassada.
La forma típica de la tonyina.
Molt bé. I un cop el tinguem ja, que l'hem agafat del mercat o d'on sigui, què et sembla? Com la podem cuinar?
Bueno, això, fent la broma aquella, és fer un buba de Forrest Gump, no? I és que hi ha tantíssimes maneres de menjar bonito. És a dir, a banda del típic a la planxa, que era el que em queixava de la meva mare. Sí, perquè era l'època, saps? Me feia tomàquet d'embotellar en bonito a la planxa. Clar, era bastant corregut, això. I, no, bàsicament, escolta'm, aquí hi ha mil maneres, des del típic estofat en patates que allà dalt al País Basc li diuen marmitaco.
Ah, clar.
Queda espectacular. Està el tàrtar. Estos peixos així, el tàrtar sempre queda, són agraïts de fer, saps? Marinats. És a dir, jo cru, això del peix cru, encara no m'han convençut, però marinat amb oli, llimona i una miqueta de pebre,
molt
ostres,
bé.
Queda bo.
Doncs va, ja m'has fet agafar gana, anirem al mercat, a la llotja, on sigui, sí, i ens farem un bonítol d'aquests que, mira, no és de les coses que posem més al menú a vegades, però és de quilòmetre zero i de temporada. Sí. Per tant, l'hem de promocionar just ara, aquesta època de l'any.
Clar, i bé de preu.
Ah, sí? A sobre, també?
Molt bé de preu.
Doncs vinga, escolta'm, ja ho tenim
tot. Ho té tot.
Ara només cal espavilar-se, aviam on el podem trobar. Vinga, una abraçada. Gràcies per tot, Mario.
Ens
sentim després. Adéu-siau.
Vinga, adéu.
Adéu.
El concurs.
El bonítol és un peix depredador? Aquesta és la pregunta del concurs. El premi, 2 pots de fumet artesanal, gentilesa de confraria de pescadors Verge del Carme de Sant Carles de la Ràpita. I concurs del darrer programa, en aquest cas d'Empresa i Comerç a Triple Plus. Qui impulsa més la sostenibilitat a les empreses, l'home o la dona? Doncs és la dona, i amb diferència. Un lot gourmet de torrons i mel alemany, amb diversos pots de mel, la crema untable, el còctel apícola o el cub d'ametlla xocolatada. El guanyador, Vicenç Joan Palacio, de Tarragona Ciutat.
Meteotemps.
Qui tenim avui a Meteotemps? Doncs bé, un personatge que el José Luis Gallego utilitzaria la paraula outsider, en aquest cas de la Meteo. Ell és un friqui de la Meteo, com n'hi ha molts. Hem parlat aquí amb el comando Tibidabo, l'Alfred Rodríguez Picó és un friqui de la Meteo, el Dani Ramírez, companys de la Meteo, etc., jo mateix, però cadascú fa, podríem dir, l'auca, té els papers que té de l'auca. Bé, Àlex van der Land, bona tarda.
Molt bona tarda, Francesc.
Escolta'm, mira, costa't una miqueta, sí, el micro, perdona. Així, d'acord. O si em vols mirar, poses el micro així orientat.
Perfecte,
fantàstic,
ja estem.
Que si no em renyaran els
de tècnica. Sí, que no em renyin, que ja comencem malament.
Escolta, digue'm. Outsider de la Meteo, perdona, pelut, allò sí, radical, amb una samarreta, Los Caminantes Blancos.
Correcte.
La Meteo del Nerín, el Carles Nerín, que ha estat aquí, i sí, fa sí, uns sí, anys... I el van der Land.
Correcte.
Sou, podríem dir, lo más sortit de mare de les xarxes. D'on ve aquesta passió?
A veure, com tots, a mi la passió m'ha nascut una miqueta de la curiositat. A mi m'agrada molt el fred.
Està clar.
Soc d'orígens holandès, el meu pare sempre m'havia explicat...
No m'hagués imaginat pel cognom.
Pel cognom, no. El meu pare sempre m'explicava... El fred, fins i tot ell m'acomentava, i vivia en un poble una mica interior d'Holanda, Bormaverd, i que anava a l'escola patinant sobre gel. I tot això, clar, en un clima més calorós, pues, et sorprèn. I sempre m'havia agradat molt la neu. I a partir d'aquí, pues, bueno, lo típic, vas escoltant, a casa vostra, l'Alfred Rodríguez Picó, a poc anar començant, i amb l'explosió d'internet, pues, la possibilitat de la modelització i començar... Bueno, a fer els teus pinitos, que ja vaig començar en l'època, tu, que també ja jo tinc una edat, de radioaficionat, d'esperar que venia per radioaficionat, que llavors ens entrava la fotografia del satèl·lit Meteosat, i amb aquelles impressores matricials de l'any de la castanya, intentar veure els núvols, que avui en dia ja sembla un acudit.
És ridícul.
Però cada tarda, me'n recordo, em sembla recordar que era cap a les 6 de la tarda, entrava la foto del Meteosat.
Tu ets barceloní?
Sí.
Per tant, ets dels de Radio Minuto, La Temperatura en Teodoro Roviralta...
Al pie del Tibidabo.
I pendent d'aquella temperatura, si anavaria a Barcelona, si no...
Bastant. També t'haig de dir que a mesura que he anat fent més gran, he estat més pendent.
El Toni Clapés posava discurs allà i donava la temperatura.
Correcte. I també és un gran crític de la Meteo, el Toni Clapés.
Sí.
Ja he sortit al seu programa també, per tot el cachondeo del Vortex Petau.
Veus. A veure, aquesta serà una entrevista curiosa, eh? Sortirem una miqueta de mare. Bé, tu aboques allà... Tu, quan hi ha anticicló, no respires pràcticament en allà.
Em costa més.
Poc,
a veure, exacte.
Fas poc.
Exacte. No m'agrada. Jo sempre dic que ara, per mi, comença la temporada grossa. Obrim temporada, que és ara... Ahir va ser ja el primer dia de tardor, doncs comencem una miqueta... el que serà ja l'entrada de l'hivern, que és la temporada grossa.
Remenant, m'imagino pronòstics estacionals.
Estacionals, també m'agrada...
A 6 mesos vista.
6 mesos, m'agrada molt, jo m'he ficat molt també, m'agrada molt tot el tema dels americans, que amb la meteo són...
Sí.
És un món, que t'haig explicat tu.
Sí.
I amb... fixa't, perdona, com Digue'm. Són les coses que a Estats Units, a molts canals de televisió, no fan servir el GFS.
Correcte.
Fan servir el Centre Europeu, perquè els hi mereix més confiança, fiabilitat, etc, etc. És a dir, és allò que sembla que el que fan a fora ho fan millor que el que es fa a casa.
Bueno, el GFS, elementalment, és un model que és conegut en el nostre argot per les pastanagues, ¿vale? I sobretot ara que ve el fred, hi ha el clàssic GIF que ens envien amb el GFS, el burro i la pastanaga. ¿Vale? Per què? Bueno, perquè també és un model que es mulla 300 hores, també diguem-ho. Amb la qual cosa, la fiabilitat baixa. Té una resolució que té, de 25 quilòmetres, i elementalment, a la llunyania se'n va. Però, bueno, aquí ja seria el tema de discutir de models, que és molt apassionant. Però el que et comentava dels americans, a mi, el que m'agrada, per exemple, és tot el seu estudi que fan amb el vòrtex, amb tot el tema de la part àrtica, dels escalfaments súbits estratosfèrics, i per aquí m'agrada ficar-me més que potser en els estacionals, que també els miro, però és que últimament saps què passa, Francesc, que els estacionals, si els mires, tu ja suposo que els has mirat de reull octubre, no m'agrada dir-ho, perquè és que...
No, perquè, però no, és que a més, aquestes, cada vegada més em dona aquesta sensació, aquestes finestres fredes com el Filomena, no ho van pillar per enlloc estacionalment, és a dir, havia de ser, perdó, un hivern de merda, perdó, eh? I escolta'm, hi va haver aquella finestra que va ser...
Bueno, van tindre la nevada del 62 aquí,
sí,
ells,
sí.
Que no l'havien tingut.
Però escolta'm una cosa, tu que hi eres, a xarxes i allà
sí,
i tal...
I batallant, i la gent tirant-nos...
I els models donaven que Madrid, Toledo, etc, quedava colgat.
Totalment.
I pensava jo, escolta'm, nosaltres, a l'any 2001, l'any 2001, quin mes? El 2010, el març, etc.
Sí, el famós març.
Les autoritats catalanes, Protecció Civil, Mossos, Bombers, tots n'hem après molt.
Molt.
I tallar autopistes preventivament, camions aparcats a les àrees de servei, i hem evitat caos monumentals, que hi són, que hi són,
sí,
però...
Sempre. Però la neu és impossible que no
pugui... Però els hem anat minimitzant. I en canvi, veient aquelles imatges d'impotència com les veia jo, de dir, escolta'm, però és que aquesta tarda havien de caure 40 centímetres a Madrid i no hi ha cap restricció a la M30, 40 o fins i tot 50 de circulació, la gent allà colgada, no ens ho esperàvem. Com que no ens ho esperàvem si s'havia previst?
S'havia previst, la mateixa EMET, que en aquest cas estava afectant, havia donat els avisos, havien previst fins i tot els centímetres, titulars de diaris de la premsa ja havia dit que seria la nevada del segle, i després...
Ningú va fer res.
No, ningú va fer res, i a part la persona responsable va dir que és que no se li havia donat un avís.
I dius, perdó?
Perdó, exacte.
Perdó?
Exacte.
Perdó,
jo crec...
quins collons?
Exacte, totalment, sí.
Va d'això, l'entrevista.
No, estic completament d'acord. Vull dir, nosaltres sempre ho vam dir, perquè crec que, a més, en meteorologia hi ha una cosa que per mi és fonamental. No passa res si t'equivoques, si pots evitar un col·lapse o, a vegades, tragèdies i tal. Tenim situacions i tu saps que hi ha hagut possibilitat de litrades de 100 i 200 litres i s'han rebaixat. Bueno, doncs més val haver fet a més l'avís al matí, i si a la tarda l'has de treure, el treus. El que jo trobo que avui en dia és impensable és que no hi hagi aquesta comunicació permanent. També em sorprèn una cosa, Francesc, que la gent, a veure, perquè aquí també la cultura de la gent també vagi tan desinformada, perquè posar-me la M30 el dia de la Filomena, el dia que anava a passar tot, home, tens tots els números.
Bueno, no sé, potser, no, és que no ho sé, potser allà són emissores més generalistes, no ho sé, no, tampoc ho entenc, perquè Madrid és el centre de tot.
Sí,
radial. I per tant, sí, i de la informació i tot, i jo em transportava alhora el que passaria a Catalunya en una situació d'aquestes, i estic segur que Protecció Civil, Mossos, Bombers, no perquè sigui la Generalitat, diguem, i els de casa,
no.
Perquè ja fa dècades que hem rebut bufetades de falta de previsió, i ara doncs ja sabem que tenim habilitats els pàrquings de Port Aventura, de Vilamalla, de les autopistes, etc, i que bé, s'aturen els camions, es fan talls preventius, lo important és no deixar centenars o milers de persones dins d'una autopista sense possibilitat d'ajuda, etc. Més val que quedin tirats en una carretera local que no dins d'una autopista, etc. I, hòstia, perdó, a Madrid... Bueno,
com els que els hi reisca, els hi va reiscar, sí, tota aquesta situació, com si no anés amb ells. No anés amb ells i va provocar un caos. Jo m'agradarà veure quin és el període de retorn, perquè amb tot això de, veurem, jo crec que amb el canvi climàtic els períodes de retorn, crec que tenim bastants números de que canvi una mica aquesta estadística.
Sí, que no ens vinguin a dir que quin riure, el canvi climàtic era
no, de fet, l'EMET va emetre va fer una explicació, que això te la pots creure més o menys, però bueno, a veure, la rigorositat ho és, que segurament la conseqüència de la Filomena era pel degut al canvi climàtic, degut a l'escalfament súbit estratosfèric que s'havia produït. Allò que jo parlava a l'inici de l'entrevista. Que, bueno, que torno a dir, hi ha molt d'escèptic en aquest món, però que jo crec que, a veure, que és indudable que l'escalfament hi és, i això està portant unes conseqüències que canviarà molt la previsió meteorològica. I els que ens agrada aquest mundillo disfrutarem entre cometes, com sempre dic jo, perquè això és una barreja que a mi moltes vegades a les xarxes se'm foten molts pals, de dir, a veure, jo m'emociono amb una situació meteorològica, no sé, com tu deies, la Filomena va haver-hi uns dies que teníem números que anavés a Barcelona, per dir un exemple. Però es va anar rebaixant i va ser finalment a les Terres de l'Ebre i tot allò. Però tu t'emociones i sembla que a vegades quan t'estiguis emocionant la gent està fotent els pals perquè ha caigut 100 litres o n'ha caigut 200 o ha caigut una nevada que ha deixat colgat. Jo crec que són dues coses diferents.
Escolta'm, ho hauríem d'anar deixant. Quina carta li fem als Reis, tot i que estem començant la tardor?
Home, jo crec que la carta que fem als Reis és un hivern fred.
Un Filomena 2.
Un Filomena 2 aquí a Barcelona, que intentem que no faci mal, que ho puguem retransmetre.
És a dir, sense, per exemple, trinxar arbres, oliveres, com ha passat, és difícil, eh?
Difícil, no? El clima mediterrani, arbres de copa, 40 centímetres...
Saps què passa? Que, clar, aquest programa l'escolten també els
pagesos. Sí, els pagesos. A mi també, etcètera, molta gent...
Mai plou a gust de tothom.
No. Sí. Però, bueno, si a mi em preguntes, el meu desig seria un hivern que ja ens toca, també. Sí. I per estadística, bueno, ha de vindre. Tu has parlat del 2010, jo crec que és el record que tenim de l'última... nevada forta, precisament a menys a les Terres de l'Ebre. Que ara, sembla que del 2010, que jo sempre els hi dic, que els hi dic, bueno,
toca,
us ja ha tocat un munt, ara ja toca, els pobres de Girona ja, els floquets ja són molt cars de veure.
Sí, senyor. Escolta'm, Àlex, hi haurà segones i terceres parts, i jo crec que un dia, podem fer aquí un trio. Bé, un trio o més. Podem fer un Comando Tibidabo en pleno.
Home, amb el mestre Nerín, que ja saps que ell xerra més que jo.
Pot venir el Carles Nerín, pots venir tu, pot venir l'Alfred Rodríguez Picó, Dani Ramírez, podríem convidar també el, ja ho diré, el company de feina.
L'Àlex.
L'Àlex. Home, podem fer... Ho hem de fer, ho hem de fer.
Pot ser... Has dit noms majúscules, eh?
Home, clar, de pes, per quedar-nos amb res, més val no deixar. Àlex, un plaer.
Moltíssimes gràcies, Francesc.
Vinga, a veure què ens porta l'hivern.
Vale.
Adéu-siau. El concurs. Guy de Meller, la pronúncia meva francesa, ja ho heu sentit, és desastrosa. Doncs és francès, però la seva aposta renovable va per Catalunya o per França. El premi al lot de 5 paquets de càpsules de cafè compostable, els 5 paquets amb aquestes càpsules compostables, novell, residu zero, sense herbicides ni pesticides i procedent de cultiu ecològic. Si no us fa el pes els 5 paquets de càpsules compostables, podeu triar entre quart de quilo de cafè en gra, 5 paquets també, o 5 paquets de quart de quilo de cafè molt. La resposta és Catalunya, la guanyadora Sílvia Zorrilla, de Santa Eulàlia de Ronçana.
I de la setmana passada de mobilitat, quin ha estat el lema de la setmana de la mobilitat sostenible d'enguany? Doncs una ampolla de cava brut, natura i gran reserva d'Agustí Torelló i Mata és el premi i la resposta és per la teva salut, mou-te de manera sostenible. El Sergi Palau de Vic és el guanyador. I anem al concurs d'aquesta setmana amb aquesta pregunta. Què li agrada més a l'Àlex Van der Land? El sol o la neu? Premi, una ampolla de cava brut, natura i gran reserva d'Agustí Torelló i Mata.
Quin temps farà?
Doncs anem a quin temps farà, amb un cap de setmana en línies generals una mica tranquil, però no del tot, i amb un final, quan ja s'hagi acabat el cap de setmana, avançada la tarda de diumenge, la nit de diumenge a dilluns, això dependrà de les comarques, ara ho expliquem, doncs més mogut, amb un front atlàntic d'aquells de pretardor, podríem dir, o de pretardor una mica més avançada. No és que darrere vingui una gran massa freda amb vent del nord, i del nord-oest, però sí, més fresca, tindrem a última hora de diumenge algunes nevades al Pirineu més occidental, al Pirineu, Aran, tot aquest sector. Ara ho expliquem. De moment, dissabte puja la temperatura i també diumenge al matí, previ al sistema frontal. Dissabte, sol al matí a moltes comarques, però núvols cap a la costa, cap al prelitoral. No és impossible algun plogim, més que pluja, però si és que cau. A la tarda es pot ennuvolar més a molts indrets, poden créixer núvols, i a la tarda arribar algun ruixat cap a la costa catalana, cap a la meitat est, bàsicament Catalunya central, prelitoral, coses no gaire importants. Diumenge, pel que fa al matí, aquí sí que diumenge al matí tindríem potser més núvols, algunes clarianes, s'aniria carregant sobretot més cap al Pirineu més occidental, l'àrea més propera, per tant, a l'Aragó, nord-oest, quadrant nord-oest de Catalunya, i a partir del migdia en aquest sector sí que poden arribar les primeres precipitacions, que a última hora ja serien de neu per sobre de 2.200, 2.400 metres, depenent si és vessant nord, vessant sud, etc. Llavors baixarà la temperatura. I aquests núvols amb precipitacions durant la tarda vespre, quan s'acabi el cap de setmana, anirien deixant, tarda vespre de diumenge, doncs pluges a l'oest, nord-oest i progressivament a més indrets. Les més destacables, cap al centre, nord i especialment nord-oest de Catalunya, i les més minces o molt poc destacables cap a la Costa Daurada o Costa de l'Ebre. Anem a les peticions particulars. Dissabte el Joan diu el temps al coll de la Creueta. Doncs en principi bé, sol i núvols, però més sol al matí, més núvols a la tarda. Altafulla, doncs sol i núvols, però estones bastant ennuvolat. Pregunta la Sandra Roses si plourà. En principi sembla que no, dissabte com a mínim en aquest punt del Tarragonès. I el Matarranya, fredes al matí, bé, pregunta per fredes al matí i qui signa és doncs la roba Matarranya. En principi no heu de patir, el Matarranya al matí hauria de fer sol amb pocs núvols. Diumenge, Marc Canals diu que fan una paella familiar a Vidreres. Hem de patir pel temps? Jo us diria que no, però pot ser que es vagi ennuvolant ràpid. Però si plou serà més mitja tarda vespre, més aviat vespre. Per tant, com més d'hora enllestiu la paella, sempre millor. I cap de setmana, en general, Carles López diu que volen fer el Taga i el Puig Estela des de Santa Magdalena de Puigsacalm i diumenge el Costa Pubilla des de Montgrony. A veure, el que feu dissabte, fantàstic. No hi hauria d'haver cap impediment. Però, en canvi, diumenge,
sí que ho recomano a primera hora, però ja hi podria haver una mica d'acumulació de núvols, una mica de vent de sud-sud-oest, en definitiva el Costa Pubilla, doncs amb una mica, podríem dir, menys recomanat el diumenge. Quim Buiga, Sonco Trail, a Palafrugell, no patiu. En principi, la zona de la Costa Brava, fins a primera hora de la tarda, mitja tarda, no. Carles Quintana, Tortosa, doncs dissabte de sol i núvols, diumenge de sol i núvols al matí, s'anirà carregant al migdia i la tarda, a mitja tarda vespre podria ploure dèbilment, si és que ho arriba a fer. I la Maria Vidal diu que van cap a Donosti el cap de setmana. Doncs pluja, pluja i pluja, i baixa la temperatura. Aneu preparats. Sap greu. Si volíeu fer turisme a l'exterior, que segur que sí, doncs enganxeu de ple aquest front, especialment dissabte, però diumenge encara també, i el descens de temperatura. Aneu de tardor. I el Lluc Pigat, dissabte, el Pic de la Múnia, al nord de Bielsa, a Osca, el Pirineu Aragonès. Doncs, en principi, dissabte això aguanta. Potser alguns núvols a partir del migdia i la tarda, però si aneu dissabte, cap problema.
El concurs.
El vulcanisme de l'illa de la Palma és un fenomen geològic o meteorològic? El premi, un lot de gourmet de torrons i mels alemany. De la setmana passada, les darreres quatre setmanes hem tingut tempestes intenses a molts indrets del país, però no a tot arreu. Per mesurar la intensitat d'un aiguat es fa servir el pluviòmetre o el pluviògraf. La resposta correcta era el pluviògraf, una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, gran coupage de Prior Day. La Laura Ruiz, de Sabadell, la guanyadora.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics, amb Espai Cel, de Termes Victòria.
Doncs tenim finalista de la setmana i tenim guanyador del mes de setembre. Finalista de la setmana, Mike Puchol. Tempesta a Bellaterra, foto de no fa gaire, del 25 de setembre. Doble llamp que cau a terra, dos branques potents tocant terra en aquest indret del municipi. De moment, hi ha hagut intents, de Cerdanyola del Vallès. I guanyador del mes de setembre, fenòmens meteorològics, Josep Maria Vandellós, cortina d'aigua, pluja, cúmul sobre el Vallès Occidental, foto del 18 de setembre. Josep Maria, l'enhorabona. Tu i qui tris, dos persones, experiència, amb un xec regal de dues hores a l'Espai Cel, set piscines termals, una d'exterior, gentilesa del balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui. Això sí, heu de concretar les dates amb el balneari.
La setmana que ve.
Doncs reciclatge, sostenibilitat, eficiència i d'altres aspectes d'economia verda al Green Meteo Mauri, on parlarem de plàstic reciclat per la roba de moda. I, a més, de moure's a peu per les ciutats o què passa quan posem massa detergent a la bugada. La rentadora ja ho sabem què li passa, Surt l'escuma per tot arreu, però i a la bugada? Tot això, entre d'altres temes que estem preparant a catradio.cat, al mail meteomauri@catradio.cat, a Facebook i a Twitter. José María Campillo, Néstor Gómez, Núria Ventura i avui, un cop més, Francesc Mauri amb el Dani Ramírez, que, bé, ha donat un cop de mà encara per aquesta veu que ja està pràcticament recuperada. Vinga, adeu-siau.